Són les 11:30.
Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola, amics de la veu de Navàs. Iniciem Ciència a l'abast de tothom. Una mica de temes el diumenge de ciència, tecnologia, medi ambient, com ja portem molt temps fent. En aquest programa ens centrarem en la diversitat d'espècies, la pèrdua de diversitat. Un tema que pot semblar potser poc interessant, però que veurem que al llarg del matí o d'aquesta estoneta podem parlar de la riquesa d'espècies que hi ha al planeta i que tenim a casa nostra. Pensem que la principal característica dels éssers vius, com nosaltres, és precisament ser diferents. I per això, com més diversitat hi ha en un país o en una zona, més ric és. És molt millor ser divers que no pas ser uniforme. No sé, té més diversitat un bosc on veiem una gran varietat d'arbres i de colors que no pas un camp que només tingui un tipus de planta, roselles, per exemple, o ordi només, no? Tractarem el tema des dels inicis, des de l'evolució que ha seguit el planeta, les etapes que hi han viscut, les grans extincions que hi ha hagut, com s'ha marmat aquesta riquesa d'espècies a la Terra, i acabarem amb un bri d'optimisme, podríem dir, que és, i una mica el tema va perquè puguem doncs, al final tractar això, un banc de llavors que es vol construir a Noruega i que serà el més gran del món. D'entrada podíem dir doncs, que l'evolució doncs, del planeta, n'hem parlat una colla de vegades, la Terra fa uns 4.600 milions d'anys que gira, primer van començar a aparèixer al cap d'uns quants milions d'anys els microorganismes, més tard els peixos, els rèptils, les serps, podríem dir, els amfibis, les algues, fa uns 70 milions d'anys hi havia els dinosaures, i l'home, els humans, nosaltres, quan vam començar a aparèixer. Doncs que el primer diguem animal ximpancé orangutan es posés dret fa 10 milions d'anys. Llavors hi van haver tota una sèrie d'etapes de l'home Candiam habilis, de l'home erectus, de l'home de Neandertal i el que s'assembla més a nosaltres, l'home sapiens, aquest porta 50.000 anys. Per tant, nosaltres, el parent nostre més semblant, no portem en aquesta terra més de 50.000 anys existint. I en què ens ha diferenciat els primers humans, diguem, quan diem aquest home habilis o erectus de fa 3 milions d'anys, que s'assemblava, perquè ja anava dret, perquè ja no li tocaven les mans a terra, però l'altre potser s'assemblava tant o més amb un animal que amb una persona. Doncs el que més canviat entre l'home molt, molt primitiu i l'home sapiens de fa 50.000 anys és el cervell. El cervell dels primers humans, que se'n diu, doncs, no pesava més de 600 grams i ara el nostre cervell pesa 1,5 quilos. Ara nosaltres ens trobem, l'home es troba a l'era quaternària, que se'n diu. Abans hi ha vingut el terciari, fa 30 milions d'anys, o més enrere el juràssic, nosaltres no hi érem, 140 milions d'anys, o més enrere encara el carbonífer, l'època del carbó, fa 300 milions d'anys. Però bé, nosaltres ara estem a l'era quaternària i diguem, estem a l'era industrial, a l'era de la informàtica, a l'era de la comunicació, com li vulguem dir. Prèvia en aquesta hi va haver l'etapa industrial de fa uns 200 anys, que va ser quan es va descobrir la màquina de vapor, però això ara ja està una mica superat, no? I abans d'això, fa uns 10.000 anys, hi havia la etapa o l'era agrícola. I ja que hem de parlar d'espècies, jo penso que anirà bé agafar-ho des d'aquí, això, no? Des de l'època agrícola i veure les espècies que ara tenim a la Terra. Tot això de la varietat d'espècies que avui parlem, per després anar en aquest banc de llavors que hem de comentar, se'n diu biodiversitat. I la formen, aquesta biodiversitat, els animals, les plantes i els microorganismes. Com més varietat, millor. La varietat aquesta és molt rica als tròpics, a vora l'equador, i una mica més a l'aire, una mica més per la banda de dalt i per la banda de baix de l'equador, són aquestes zones més pròximes on hi ha la màxima diversitat d'espècies, i on hi ha la mínima és els pols, allà quasi bé no hi ha diversitat. Les selves tropicals tots sabem que en tenen molta, per exemple. Aquest concepte de diversitat el va encunyar un biòleg americà que es diu Edward Wilson l'any 1980, tampoc fa tant. Ell mateix, a la conferència de Rio de Janeiro, l'any 92, quan aquí fèiem els Jocs Olímpics, doncs deia que cada país, i això val la pena doncs remarcar-ho, té tres tipus de riquesa, i això ho podem aplicar a Catalunya. La material, diguem, el que produïm, el que construïm, el que edifiquem, les màquines que tenim. La cultural, la que ja ve com a llegat i que a la vegada hem anat conservant, i la biològica. Per tant, tres formes de riquesa és el que conformen, diguem, un país. El material que pugui tenir, el cultural i el biològic. Quantes espècies hi deu haver al planeta? Bueno, doncs bona pregunta, perquè mai ningú es posa d'acord en aquest tema. Fixeu-vos, es parla de tanta diferència de... Com que no estan comptades totes, no se sap, hi ha molts racons que encara no hi hem arribat, de tant en tant se'n descobreixen de noves, doncs es parla d'un ventall que va entre 5 milions i 30 milions d'espècies. No se sap ben bé quantes. El que sí sabem que ara n'hi ha poc més d'un milió i mig de ben identificades, ben catalogades, un milió i mig, un milió i mig és d'animals i llavors mig milió de vegetals, per tant portem uns 2 milions d'espècies catalogades, però n'hi pot haver, ja diem, entre 5 i 30 milions. El nombre més petit d'aquesta varietat d'espècies són els mamífers, o sigui, allà on pertanyem nosaltres no hi ha més de 4.000 espècies. En canvi, el més gran és el d'insectes, que n'hi pot haver uns 6 milions, diuen alguns. Per tant, predominen les espècies de mida petita enfront de les de mida grossa. I què entenem per una espècie? Doncs fixeu-vos-hi, per exemple, els humans formem una espècie, els gossos formen una espècie, per dir una planta o una fruita, les pomes formen una espècie, i dintre d'una espècie hi ha varietats, hi ha tipus. Per exemple, en el cas de les pomes, que seria una espècie, doncs trobem la poma Golden, o la poma Reineta, o la poma Starking, o la poma Royal, o d'altres, encara d'altres tipus. Però totes són de l'espècie poma, podríem dir. Tota la diversitat d'espècies es concentra en molts pocs països. Diuen que en el planeta, en una vintena de països, tenim tota la diversitat que hi ha, bàsicament, la més important. Molts d'ells, aquests països, són els sud-americans i els africans. Per exemple, països molt rics amb moltes espècies diferents són Nicaragua, Mèxic, Colòmbia o el Brasil. L'Amazònia, o el Brasil, aquest immens territori de unes 13 vegades Espanya, 6 milions de quilòmetres quadrats, té un sorc de rius on hi ha doncs, tones i tones d'aigua, podríem dir, a l'Amazònia, i allà es poden trobar una varietat d'espècies molt importants. Tan solament d'arbres diuen que hi ha unes 300 espècies diferents, entre ells molts arbres on el seu principi actiu, podríem dir, serveix com a medicina, són plantes medicinals, per tant és un banc de medicines de farmàcia molt important. També molts productes que es treuen de l'Amazònia se'n fan després colorants o se'n fan aromes, i moltes de les medicines que utilitzem, tornem-ho a repetir, doncs provenen d'aquesta reserva vegetal que hi ha. Però a més a l'Amazònia hi ha, jo què sé, hi ha cautxú, o hi ha animals de molts tipus, o hi ha doncs, plantes exòtiques, o hi ha fruits de moltes varietats. I tornem una mica amb això de la diversitat general del planeta, de lo que hi ha més, ho hem dit, són els insectes. N'hi han 6 o 7 milions, es creu, d'espècies diferents. Després vindrien els bacteris, n'hi ha menys, els fongs, com els bolets. Després vindrien ja les plantes, les plantes no hi ha més de mig milió de plantes diferents. Després vindrien els cucs, les algues, els peixos, i cap al final, allà on som nosaltres, vindrien els mamífers, que diu que hi ha unes 15.000 espècies de mamífers, entre mamífers, amfibis i rèptils, i finalment els que n'hi hauria menys, potser ens pot sorprendre, són els ocells, que n'hi hauria uns 9 o 10.000 espècies diferents. Total, es creu que un milió i mig d'espècies està ben identificat i catalogat, però que n'hi poden haver-hi doncs, fins a 30 milions, parlen alguns. També se sap que cada any en desapareixen moltes d'espècies, els incendis, la destrucció de l'Amazònia, les inundacions, provoca, doncs, es parla de que es puguin perdre entre 30.000 i 100.000 espècies cada any. Això vindria a donar un parell d'espècies cada hora. També és veritat que se'n troben de noves. Se'n cataloguen també una colla de noves cada any i, per tant, la pèrdua no és tan important. Espanya és un bon país amb espècies. Té el 40% de les espècies de tota Europa. Sembla que a Espanya n'hi ha unes 50.000 espècies d'animals, d'elles algunes que se'n diuen endèmiques, vol dir aquelles espècies que no estan enlloc més, que es troben només al nostre territori, i passat d'aquí parlarem ja de les espècies que hi ha a Catalunya.
eternally. Together we will be.
Tornem amb tots vosaltres en aquesta segona part de Ciència a l'abast de tothom. El programa d'avui dedicat a la varietat d'espècies animals i vegetals del planeta, per tant a la biodiversitat. També com a novetat, al final del programa explicarem el banc de llavors de gra que es vol fer més gran del món per preservar aquesta diversitat per si algun dia es n'és perdent, es destruís. Però ara en aquesta intermig ens dedicarem una mica a la diversitat que hi ha a Catalunya d'animals i de plantes i els esforços que es fan per preservar-ho. Per descomptat que a Catalunya tenim força varietat d'animals, doncs de tipus mamífer, de peixos també, d'amfibis i d'aus, no? I en el darrer temps, tant la transformació del camp que ha sofert retrocés, l'expansió urbanística, les cases arreu, el pas de carreteres i vies de comunicació, els incendis que hi ha hagut, doncs tot això fan que s'hagi afectat de manera molt gran a la població tant de la fauna, dels animals com de les plantes que hi ha. No volem fer-ne un inventari exhaustiu, però sí que també es fan esforços per preservar algunes espècies que són de Catalunya, una diversitat de Catalunya. Alguns animals que destaquen doncs, són, per exemple, l'isard, que en el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Sant Maurici s'està preservant. Es pot veure les temporades de neu i s'hi fa una protecció de l'isard per evitar doncs, la seva desaparició, que està en perill. La cigonya, el Parc Nacional dels Aiguamolls de l'Empordà, aquest ocell doncs, el podem veure allà i passa temps a Àfrica i d'altre temps que està entre nosaltres. Aquí al Cadí-Moixeró tenim el trencapinyes, el cèrvol, el gat fer, tota una colla doncs, d'animals que també s'està intentant preservar-lo. El trencapinyes mateix és un ocell que viu en aquests boscos de pi negre doncs, d'aquí de la del Cadí i doncs, s'alimenta de pinyons durant l'any, però que a vegades l'escassetat d'això doncs, el fa reduir. Hi ha un projecte que es diu LIFE a tota Europa per preservar l'os bru, que doncs, aquí al Pirineu viuen uns 10 o 12 exemplars d'os bru, no més. També podríem dir igual en quant a plantes, a Catalunya també s'estan preservant una sèrie de plantes, algunes d'elles són protegides, abans es podien collir i ara no, per exemple el boig grèvol. Aquesta planta nadalenca doncs, avui es compra de viver però no es pot collir del bosc. El teix, que també es cultiva en jardí i que és escàs en forma salvatge, no? La flor de neu, una herba doncs, rara, bonica, però que és el símbol de l'alta muntanya, no? I està en perill d'extinció. El margalló, que és una planta també autòctona doncs, d'Europa i doncs, present aquí a Catalunya, o la genciana groga, que té propietats doncs, les seves fulles i les seves arrels. No? Per tant, com veiem, hi ha una sèrie d'animals i plantes que es fan alguns esforços per preservar-ho, bé sigui doncs, com espècies protegides que no es poden collir, o bé en els animals doncs, facilitant-los a l'hàbitat perquè puguin doncs, trobar menjar i viure d'una manera doncs, una mica més desahogada. La biodiversitat, això que estem parlant avui, la diversitat d'animals i d'espècies, evita també problemes, catàstrofes. Com més diversitat hi ha d'alguns elements, doncs a vegades en èpoques de problemes s'evita. Per exemple, està ben clar, a la vora del riu, el bosc de ribera, doncs evita moltes inundacions quan això es produeixen. I aquí, perquè no el tenim tan a prop, però els manglars que hi ha en el mar, aquests arbusts i arbres que viuen doncs, amb aigua salada, resisteixen molt millor les catàstrofes, com inundacions, terratrèmols o tsunamis, que no pas quan n'hi ha. per exemple, una diversitat doncs, que s'està reduint i s'està perdent són els amfibis. Les granotes, els grapals, les salamandres i d'altres doncs, estan en perill d'extinció a tot el planeta. Són molt sensibles, molt fràgils. La pell d'aquests animalets, de les salamandres, dels grapals, dels granotes, de les serps també, és molt permeable i molt sensible als canvis d'ambient, tant, diguem, si varia l'aire doncs, que respiren com la terra on viuen o l'aigua, per descomptat. Per això es consideren els amfibis com uns bons indicadors de la salut de l'entorn. Si hi ha amfibis és que hi ha riquesa, és que hi ha vida, és que no està massa contaminat. Hi ha una malaltia també que els fa mal, que fa un temps doncs, una malaltia contagiosa que està matant una gran població de granotes i grapals a tot el planeta. Aquesta malaltia sembla també abonada per la sequera que hi ha a Europa, agreujada, i per la contaminació i el canvi climàtic, com moltes coses. No? Un altre exemple d'extinció el trobem en els cultius, que potser no en som gaire sensibles, però cada vegada volem més uniformitat en els cultius, perquè això produeix més. Hem passat d'haver-hi moltes espècies diferents de coses que es cultivaven, a haver-n'hi ara molt poques. Volem plantes que floreixin al mateix temps, que els grans siguin de la mateixa mida, que el fruit sigui cada cop molt igual, molt semblant, rodonets, les cireres, les pomes, les peres, boniques, i així hi ha més demanda doncs, del consumidor, no? Volem que sigui doncs, molt uniforme. D'aquesta manera l'activitat agrícola és més rendible perquè necessitem poques varietats, però esclar, el dir poques varietats vol dir que perdem diversitat. Qualsevol problema que després succeeixi, doncs desapareix tota l'espècie. En canvi, si hi ha una gran diversitat, es poden seleccionar millor els grans i s'adapten millor als canvis de malalties o de canvis climàtics. Exemples. A Irlanda, a mitjans del segle XIX, per tant, mitjans de l'any 1800-1900, hi va haver una malaltia doncs, que tenien les patates a través d'aquest fong. Com que només hi havia una varietat de patates, es van morir la majoria de patates de la illa d'Irlanda. Va haver-hi doncs, gent que van passar molta gana, se'n diu la terrible hambruna d'Irlanda, i va haver-hi, a més de molts morts, també molts desplaçats, per anar a trobar doncs, on podien plantar, en una altra zona, on podien cultivar. No? Finalment, què van haver de fer? Doncs, a més d'haver-hi molt poca varietat de patates, portar-ne més varietats d'Amèrica Llatina, de Sud-amèrica, que resistien millor en aquesta malaltia i poder recuperar el cultiu. Un altre exemple seria d'aquesta biodiversitat que veiem, el blat de moro dels Estats Units. També un fong, als anys 70, 1970, per tant això no fa gaire, va fer malbé a la meitat de les collites de Texas. La salvació va ser introduir genètica d'un altre tipus de blat de moro de l'Àfrica, precisament perquè allà es pogués tornar a repoblar doncs, els camps de blat de moro. A Espanya també ha passat això. Als anys 70 hi havia parlen d'una varietat de melons aquí a Catalunya que n'hi havia 3 o 400 varietats de melons diferents, moltíssimes. I avui dia al mercat no n'hi ha més de 10 o 12 varietats de melons. Per tant, llavors devien ser en menor quantitat, però molt variats. I ara cada vegada es van reduint més. També molt recordarem el préssec blanc primerenc, el préssec d'aigua, que fa uns 20 anys doncs, que era quotidià, que es trobava tot arreu, i que ara doncs, pràcticament ha desaparegut. Tot això de la diversitat, i que hem parlat a nivell general de tot el món, del planeta, i després una mica ara de Catalunya, ens du a parlar de les extincions que hi ha hagut i que hi poden haver-hi. Fixeu-vos, fins ara a la Terra hi ha hagut 5 grans extincions. En els darrers 600 milions d'anys, no solament hi havia els humans, sinó que hi havia en aquella època plantes i animals, s'han produït 5 grans extincions que han fet malbé una gran quantitat de diversitat de plantes o d'animals. La primera extinció fa més de 400 milions d'anys que va passar. Era una gran glaciació, un gran refredament del planeta, i que pràcticament va acabar amb la vida del mar. Es van perdre multitud d'espècies en el mar, parlen de un tant per cent molt elevat, vaja. Al cap d'uns 100 milions d'anys, o sigui, fa 350 milions d'anys, també és molt llarg, van desaparèixer la majoria dels peixos i un 70% dels invertebrats marins, per exemple, les esponges i els coralls, doncs fa 350 milions d'anys que van tenir una desaparició molt important. Es va dir la segona gran extinció. La tercera fa 250 milions d'anys. Per exemple, en aquella època van desaparèixer la majoria també de les espècies del mar i de la terra, entre ells els trilobites, que sovint se'n parla, no?, que es van desaparèixer, doncs es van extingir totalment. La quarta extinció, 200 milions d'anys, van desaparèixer una altra vegada molts invertebrats marins, o sigui, es regeneren i després tornen a desaparèixer, i molts rèptils també, i va començar a aparèixer els dinosaures. I aquells dinosaures, doncs, com tots sabem, van plegar del nostre planeta, van desaparèixer fa 65 milions d'anys, i per tant aquesta ha sigut l'última gran extinció, o sigui que en comptem 5, i la sisena sembla que serà donada molt pels humans, per l'home. Si l'última doncs, fa 65 milions d'anys, diu que ara estem desforestant i a la vegada perdent una quantitat d'espècies diàries, en gran part degut per l'expansió que anem doncs, fent servir els humans, cada un de nosaltres. L'Organització Nacional de les Nacions Unides diu que estan amenaçades unes 80.000 espècies, d'elles 60.000 plantes i uns 20.000 animals. Per tant, la sisena gran extinció es parla de que podrien desaparèixer una gran quantitat de plantes, unes 60.000 estan exposades a desaparèixer, i uns 20.000 tipus d'animals diferents.
Loving, sweet. You know that we can.
En aquest programa de Ciència a l'abast de tothom, de la veu de Navàs, entrem ara en la recta final, parlant avui del tema de la diversitat d'espècies d'animals, de plantes arreu del món, al planeta, a casa nostra. I ara entrem en aquesta tercera part, explicar el que serà aquest banc de llavors més gran del món, d'interès primer pels grans productors d'aliments del planeta, però també pels que cultiven terres, fins i tot a les nostres comarques, podríem dir, i per què no, d'interès per tothom, ja que tots mengem i a tots ens repercuteix que perduri una varietat o un tipus de cultiu, ja sigui de vegetals o d'animals determinat, no? Per què es fa aquest banc de llavors? Doncs, vista la pèrdua d'espècies que hi ha, hem dit que n'hi ha unes 80.000 espècies amenaçades, 60.000 de plantes i 20.000 d'animals que es creu que poden desaparèixer en els propers anys, doncs l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, el que se'n diu la FAO, s'ha decidit a construir a Noruega un banc de llavors que serà el banc de llavors més gran del món. Serà a tocar a Groenlàndia, a les illes Valdar, a 1.000 quilòmetres tan sols del Pol Nord. Allà es vol construir aquest dipòsit, que ja està definit com l'arca de Noé dels vegetals, o també alguns en diuen la cambra del dia del judici final. Serà una cambra doncs, que tindrà unes parets de formigó armat a prova de bombes, serà una espècie de búnquer, podrà resistir, doncs, està calculat per més de 100 anys, qualsevol tipus de terratrèmol, per fort que fos, o de tsunami, o d'invasió doncs, d'una pesta d'animals o de virus, o ja diem, fins i tot les bombes. I està també previst de, si puja el nivell del mar per culpa de l'escalfament global, de l'efecte hivernacle, doncs que també no l'afectés. La bòbeda d'aquest, la part de dalt d'aquest gran magatzem, estarà situada a 130 metres sobre el nivell del mar, precisament per això, per evitar inundacions o si doncs es anessin desfent els casquets polars, està tot pensat. Tindrà un túnel de 120 metres de profunditat, excavat en roca, reforçat amb ciment per les vores i rodejat totalment pel que se'n diu permafrost, que és un subsol, diguem, que està congelat aquí, doncs, a prop del Pol Nord. Per tant, de gel, doncs, molt antic. Això garantitzarà que, encara que la temperatura externa pugés o hi hagués una fallada d'electricitat, mantindria fresques les mostres de llavors de forma natural durant més de 100 anys. Hi haurà mesures, no cal dir-ho, en aquest banc de llavors, extremes de seguretat, una porta acuirassada, un cercat a tot el seu perímetre on hi haurà vigilància constant, mesures contra fins i tot l'agressivitat dels ossos polars en ple hivern quan tenen gana. En aquest banc de llavors es conservaran a temperatura d'uns 20 graus sota zero, doncs uns 3 milions de mostres de llavors de totes les nacions, de tot el planeta. Es refrigeraran de manera artificial, però suposant que això fallés, amb els anys vés a saber què pot passar, l'ambient interior es podria mantenir a uns 6 graus sota zero, ja que està protegit per aquesta gruixuda capa de gel que en diem permafrost, i per tant no passaria res en els cultius que es reserven allà, les llavors aquestes doncs, de reserva per si algun dia passés alguna cosa. Hi haurà llavors, com diem, 3 milions de diferents, més o menys, s'ha pensat en això, de tot tipus. També les noves varietats que vagin sortint, i per tant n'hi haurà que diguem, es plantaran cada any i s'iran reposant de d'altres de noves. Això no és nou, també hi ha bancs de llavors, ja n'hi ha algunes, no gran com aquest, a Xina, a Rússia, el Japó, la Índia, Alemanya també en té un, i el Canadà. El que passa que són bancs de llavors doncs, pel seu país i més petits. Les mostres de llavors, aquests 3 milions de mostres, es col·locaran en caixes negres d'alumini hermètiques, i que només es posaran, diguem, en circulació per algun país que les demani si totes les llavors, diguem, mundials d'aquell tipus s'hagin destruït o exhaurit. La seva funció d'aquest banc de llavors mundial ja és precisament això: servir, sorgir, abastar els productors de llavors i de plantes i a la investigació, però quan sigui excepcionalment doncs, indispensable. Avui dia s'estan estudiant les formes en conservar cada tipus de cultius, ja que tots són diferents, no? No podem conservar igual la llavor d'un gra de blat que d'una patata. Ja que parlem de les patates, per exemple, aquestes només es poden conservar amb esqueixos i, per tant, no es podran depositar doncs, com les altres llavors a dintre una caixa. S'ha de manera diferent. Els pèsols diu que només es poden conservar 30 anys, ja que llavors no germinen. Per tant, també s'haurà de fer alguna cosa per anar-los reposant constantment. Aquest banc s'està fent ja. És a Noruega, és a les illes Valdar, a 1.000 quilòmetres del Pol Nord, una mica més amunt, o sigui, una mica això més amunt de Finlàndia i de Suècia, a Groenlàndia, i s'hauria de posar, hauria de ser operatiu a final d'aquest any 2008, que ara acabem de començar. Per tant, avui ens hem dedicat en aquest programa de Ciència a l'abast de tothom al tema de la biodiversitat. Biodiversitat de plantes, biodiversitat d'animals del planeta, de casa nostra, i hem acabat doncs, amb aquesta espècie d'arca de Noé, que en diu ara ja de les llavors, que aquest 2008 s'ha de posar en marxa sobre Noruega i que serà doncs, el banc de llavors més gran del món, 3.000 llavors diferents, costarà uns 4 milions d'euros i curiós, la prioritat per entrar en aquest búnquer de llavors diu que sembla que seran entre algunes de les plantes, algunes de les llavors, els plàtans, les faves, els cigrons, els pèsols, les llenties, el blat de moro, l'arròs i les patates i el blat. Doncs fins aquí el que dèiem, el programa aquest de Ciència a l'abast de tothom, un diumenge més amb tots vosaltres. Esperem que hagi agradat. Molt bon dia a tots i gràcies. Touch.